Tennessee just sounds perfect. Whether that's live music, the crack of a campfire, or kids laughing on an adventure. To start planning your trip, visit tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.
Setze minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Saludem a aquesta hora el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, per començar, començarem parlant d'un edulcorant del que anem, darrerament hem sentit a parlar, que es diu l'eritritol, que es va posar molt de moda i que ara un estudi publicat per la revista Nature Medicine doncs el relaciona amb l'augment del risc d'ictus i infarts. A veure, abans de res, de quin edulcorant estem parlant? L'eritritol, a on el trobem?
Aquest és un edulcorant que s'està utilitzant de manera creixent en tot aquell tipus de productes en els quals es posen edulcorants, que això inclou caramels, xiclets, productes de reposteria, begudes, en fi, tot el que et puguis imaginar que pot portar edulcorant és susceptible de portar eritritol.
Però un producte que posa sense sucre porta l'eritritol? O no té per què?
No, pot portar-ne d'altres. Pot no portar edulcorants o portar edulcorants diferents. Mm. L'eritritol té un gran avantatge, que és que s'assembla molt al sucre, tant en l'aspecte com en el gust. Per tant, et dona un gust natural. Mm. I tenia un inconvenient, i és que costava molt de produir. Des de fa uns anys s'ha après a obtenir-lo a partir de la fermentació del blat de moro, i això ha permès... es considera un edulcorant natural, i de manera natural n'hi ha petites quantitats a la fruita, i fins i tot el propi cos humà en fabrica de manera natural, i a mesura que s'ha aconseguit produir-lo a nivell industrial, doncs cada cop es tendeix a utilitzar més a la indústria alimentària.
On el trobem? O sigui, tu em dius productes, per exemple, on, o sigui, primer, d'on el treuen? És un producte artificial, per tant?
No, es s'obté a partir de fermentació de blat de moro, per això es considera un edulcorant natural.
Va. Aleshores, diguem, per exemple, un refrigeri Laico Zero porta eritritol o ho ha de posar? O sigui, quin tipus de productes ho porta?
En pot portar. No tots ho especifiquen. Mm. Alguns que ho especifiquen no en porten. Porten, són zero i no en porten. Altres en poden portar.
Val. Aleshores, per què és tan rellevant aquesta investigació?
Perquè està molt ben feta. I ens aporta unes dades concretes sobre un tema que està molt poc investigat. Pensa que tot el que els productes, els additius alimentaris, mm-hmm. no estan regulats amb el mateix rigor que els fàrmacs. Amb un fàrmac se li exigeix que passi uns assajos clínics molt ben regulats on ha de demostrar de manera molt ferma que és eficaç i que és segur. O que, en tot cas, l'eficàcia compensa els efectes secundaris quan en té. Amb els productes alimentaris això no està regulat igual. S'autoritzen a partir sense fer aquest nivell d'estudis d'assajos clínics. S'autoritzen pensant que seran segurs i es consideren, hi ha una etiqueta que és habitualment considerat com a segur. Aleshores, què passa? Que s'utilitzen a la indústria alimentària un munt de productes que no s'han mirat mai quins són els seus efectes sobre la salut de la població, assumint que seran segurs i probablement molts d'ells ho són. Aleshores, en el cas concret dels edulcorants, l'argument és si un edulcorant no porta calories, pot ser recomanable per persones que els convé no augmentar de pes o baixar el pes, persones amb sobrepes o obesitat. Si, a més, no porta gens de sucre, com és aquest, pot ser útil per persones amb diabetis que hagin de controlar el nivell de sucre a la sang. Mm. Aleshores, aquest estudi, el que ha vist... parteix d'una observació que és, curiosament, les persones pacients cardíacs
sí.
que tenen que consumeixen més eritritol tenien més ictus, més infart i més mortalitat cardiovascular. I això va ser una sorpresa. A partir d'aquí l'estudi ha comprovat aquestes dades amb altres grups de població tant a Estats Units com a Europa, i s'ha vist en tots els casos que com més eritritol es consumeix, més risc hi ha. Per exemple, les dades d'Europa, amb un miler de persones, quan es compara el 25% de pacients que prenen més eritritol amb el 25% que en prenen menys, i això es veu a través d'anàlisis de sang, el risc d'ictus infarto mort era 4 vegades més alt, 4,5, en els que en prenien més. A partir d'aquí, aquests investigadors de la clínica de Cleveland, dels Estats Units, van pensar, això és molt... Anem a veure per què passa això. I han fet un seguit d'estudis tant amb plasma, amb sang humana, com amb ratolins, i el que han observat és que l'eritritol fa que les plaquetes, que són uns components de la sang, tendeixin a formar coàguls, els agrega. I aleshores també han comprovat amb persones sanes, amb voluntaris sans, als quals han donat una dosi de 30 grams d'eritritol, que seria l'equivalent al que hi ha, el que hi hauria amb una llauna de beguda zero, i el que han vist és que el seu nivell d'eritritol a la sang es dispara al cap de 30 minuts
sí.
i es manté durant 2 dies a nivells superiors als que s'ha vist que causen formes trombosi en els estudis amb la sang, amb les cèl·lules de la sang i amb els ratolins. Per tant, tot això que ens està dient, en resum, doncs que s'està utilitzant una substància pensant que era segura, recomanant-la a persones amb risc cardiovascular perquè tenen obesitat i diabetis, i curiosament, just en aquesta població, són les que poden resultar més perjudicades. Conclusió dels investigadors. S'ha d'investigar més a fons. Això no vol dir que una persona perfectament sana que prengui un producte amb un edulcorant li hagi de passar res.
Perquè, evidentment... Com podem saber que un producte porta eritritol? Ho podeu posar a l'etiqueta?
Mira, s'ha de mirar l'etiqueta i molts ho posen. I jo l'altre dia vaig anar a un supermercat i vaig començar-ho a mirar
sí, per
i molts dels productes amb edulcorants no en tenen. Per exemple, jo pensava, potser la Coca-Cola zero, com que es diu zero, en té.
Mira.
Doncs la vaig mirar, doncs no en té. En té altres edulcorants. N'hi ha d'altres productes que no diu quins edulcorants porten.
Però no estan obligats a dir-ho?
No estic segur de com està regulat. Alguns ho diuen i altres no. Per tant, dedueixo que no deuen estar obligats a precisar quins.
I una cosa que em va cridar molt l'atenció, la mel porta eritritol?
No.
No, home, no.
Què dius ara? Vaig llegir, no, és que no, vaig llegir que hi havia alguns productes, alguns elements...
Perdona, em fas dubtar, perquè com que l'eritritol és un edulcorant d'origen natural, igual que el cos humà s'agrega en quantitat molt petita...
Jo vaig llegir que sí, per això t'ho preguntava, perquè vaig pensar, ara, allò que m'ha estat dient, que era tan sa, als matins, fer una torrada amb...
Però de la mel, Toni, no era allò que vam parlar un dia dels sucres... Que hi havia uns sucres que eren dolents...
Jo crec que era l'eritritol, però bé...
Que estaven a la mel i que estaven en altres productes i que no eren bons per la salut.
Mira, això era una cosa diferent, que eren els sucres lliures. Que
els sucres
lliures. Ni hòsties. Jo vaig parlar amb la meva dietista i a mi em va dir, escolta, tu tens esmorzar natural i jo esmorzo dues llesques de pa grosses així, de pagès, però grosses com el coixí del meu llit. Les torro ben torrades, que queden negres, perquè així és més fibra, perquè és com pa moreno.
Ho mates tot, mates els microbis.
Mates els bacteris, pa moreno, i frego 2 alls, foto mantega per sobre, 3 cullerades soperes de mel i 2 de melmelada de préssec. Escolta, ha de ser mel de mil flors, que és més natural.
Per tant, és que aquesta anècdota, que no va a lloc ni m'interessa...
I un suc de taronja que va
fer. No, perquè m'està tallant la pregunta que li volia fer al Josep Corbella, que és, per tant, l'eritritol en productes naturals no el trobarem o sí?
En petites quantitats,
mira,
la síndria, la pera...
Té eritritol.
El nostre propi cos en segrega molt petita quantitat. El que passa és que quan s'utilitza com a edulcorant, la quantitat que ingerim és molt superior a la dels productes naturals.
Si
el tema de la mel ho hauria de comprovar perquè no ho sé.
El que sí que estic veient és que aquest producte, però no sé si això també comptaria, diu, el eritritol s'encuentra naturalmente en frutes com uves, melocotones, peres i sandies. I també està present en fongs, aliments fermentats com la cervesa, el formatge, el sake, la salsa de soja i el vi. Sí. També hi hauria eritritol aquí, sí, però amb molta menys quantitat.
Però en quantitats tan petites que és insignificant.
Mm. La mel no m'apareix.
Tot acaba sent una qüestió de quantitat.
Ho vaig llegir no sé on, segur.
La mel és boníssima. Boníssima.
No ho dubto.
Per la gola va bé.
La mel té un 30% de glucosa, un 38% de fructosa, un 7% de maltosa i un 18% d'aigua.
Doncs eritritol no
és forta, és boníssima.
A les etiquetes haurien de posar dues frases. El que no mata engreixa i d'alguna cosa hem de morir. Ja està.
Si us preocupa menjar sa, us puc dir la recomanació que feia el doctor Rodés, Joan Rodés, que és un històric de la medicina catalana.
A l'aigua, sempre sortia a l'aigua.
Que sempre estava... No és el de l'aigua.
El de Rodés?
Joan Rodés era...
El Rodés de l'aigua, els anàlisis de l'aigua.
Jo estic parlant del Joan Rodés de l'Hospital Clínic, especialista en feix, el creador de l'Institut IDIVAPS, l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic, on treballa, per cert, el Dani Arbós, quan no treballa aquí. I aleshores era un home, ara ja és mort, era un home que estava sempre, en fi, el veies en plena forma. I si li preguntaves, doctor Rodés, vostè com és, com s'ho fa per estar tan bé? I deia, miri, jove, jo menjo de tot i poc. I aquest consell de varietat i moderació no falla.
Veus?
És útil per tothom.
Mira, m'ho apunta. De tot
i poc.
De tot i poc. Bé, anem amb una altra qüestió que és important per a tots aquells que tenim relació amb l'oncologia d'una manera directa o indirecta, crec que la gran majoria dels que ens escolta, i és que un oncòleg català ha descobert com fer més eficaços els tractaments d'immunoteràpia. Qui és aquest metge i de què es tracta?
És Antoni Ribas.
Sí.
És un dels grans dels metges catalans que tenim, dels cervells que tenim pel món. Mm-hmm. És de realment una referència mundial en la seva àrea, que és la immunoteràpia del càncer. Està, o sigui, no hi ha figura més respectada que ell. Tant com ell sí que n'hi ha d'altres, però està dalt de tot.
No? I català.
Està a la Universitat de Califòrnia de Los Angeles, des de fa... On va arribar... El 1996 es va formar aquí a l'Hospital Vall d'Hebron com a oncòleg. Ell volia aprendre més.
Sí.
Se'n va anar sense res a Los Angeles, que, per cert, va tenir 4 ofertes, i la seva dona li va dir, mira, no anirem a Chicago, que fa molt fred, anem a Califòrnia, ja que podem,
que
fa més bo. Van arribar sense res, ell amb un contracte d'investigador postdoctoral que no donava per grans... Per grans luxes, i ella en aquell moment no tenia permís de treball. I la idea era, estem 2 anys, aprenem i tornem. Però ho va fer, es va guanyar tant el respecte de la gent de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles que li van oferir quedar-se. I aleshores es va especialitzar en un tipus de càncer,
sí,
en el qual ningú s'especialitzava. Perquè un company seu, un mestre seu, li va donar un consell, li va dir, mira, Toni, tu pots o especialitzar-te en una tècnica o especialitzar-te en una malaltia. Els que s'especialitzen en les tècniques, amb el temps, queden superats perquè les tècniques evolucionen. Els que s'especialitzen en malalties i van aplicant les tècniques disponibles a cada moment són els que realment deixen una empremta i tenen un impacte. I ell es va especialitzar en melanoma, que ningú s'hi dedicava, perquè en aquella època no hi havia res a fer amb els melanomes, no hi havia cap tractament específic. I va estar picant pedra durant molts anys intentant aplicar tècniques per millorar el tractament del melanoma. I això el va portar que quan va haver-hi l'eclosió de les immunoteràpies, dels tractaments d'immunoteràpia, ell va ser dels primers, en realitat va ser el primer que ho va portar a la pràctica en un assaig clínic, i va ser el primer que va demostrar que la immunoteràpia del càncer obria una nova via, els fàrmacs d'immunoteràpia. Això va ser el 2013. I, ha continuat tota la seva línia de recerca. És una figura consagradíssima a nivell mundial en aquest moment. I, aleshores, amb la immunoteràpia del càncer, amb els fàrmacs, el que passa és que amb alguns pacients funcionen molt bé, però no en tots els pacients funcionen, ni no en tots funcionen de manera excel·lent. I, aleshores, hi havia un marge per millorar. I pensant com podia millorar, raonant com funcionen aquests fàrmacs i com funciona el sistema immunitari humà, el Toni Ribas va arribar a la conclusió que si es donava el tractament abans de la cirurgia i no després de la cirurgia, com es solia fer, aniria millor. I el motiu... Per què es donava després? Perquè el tractament estàndard és, si una persona t'arriba amb un tumor, primer s'extirpa, t'arriba, vull dir, la segona persona, no és que m'arribi a mi, eh? Els oncòlegs els arriba, s'extirba primer i després es fa el tractament. Això era l'estàndard. I aleshores, pensant en com funciona la biologia dels tumors, ell va pensar, amb els fàrmacs el que estem intentant és estimular les cèl·lules immunitàries que són capaces de reconèixer el tumor i atacar-lo. I on es troben aquestes cèl·lules? Doncs es concentren precisament allà on hi ha les cèl·lules tumorals. Per tant, si extraiem el tumor, estem extraient les mateixes cèl·lules que volem activar, amb la qual cosa, quan donem el tractament, doncs no té gaires cèl·lules que activen, té unes poquetes. Però, va pensar el Toni Ribas, si donem el tractament, el comencem abans de la cirurgia, començarem a activar aquestes cèl·lules, es multiplicaran, n'hi haurà moltes més, i encara que després fem la cirurgia, en quedaran suficients per ser, per funcionar. Quan va plantejar aquesta idea, que hi va haver altres persones que van pensar que tenia sentit, però es va trobar moltes reticències. Per què? Perquè hi va haver qui va pensar, si operem més tard, si fem la cirurgia més tard, serà pitjor pels pacients i no serà millor. I va haver qui va pensar, total, si el teu estudi el que vols fer és comparar el mateix tractament, que és cirurgia i 18 dosis d'immunoteràpia, l'únic que et canvia és el moment en què dones la immunoteràpia, no trobaràs diferències. I va haver gent que li va dir, això no té cap sentit. Malgrat això, ha fet l'estudi i es van publicar ahir a la nit els resultats i són espectaculars, perquè la diferència entre donar les tres primeres dosis d'immunoteràpia abans de la cirurgia o donar-les després és enorme pel que fa a la... el risc que els pacients empitjorin o no. Si es donen les tres primeres dosis d'immunoteràpia abans de la cirurgia, la possibilitat de que el càncer progressi al cap de 2 anys, que és quan ha mirat 2 anys, és de la meitat en comparació amb el donar...
No va haver un científic que va dir que l'ordre dels factors no el té el producte, però mira, aquest tio la va cagar. Pues, no?
Però això era en matemàtiques, no en oncologia.
Es podria aplicar... Clar, aquest home és expert en melanomes, ens deies. Es podria aplicar d'altres càncers aquesta tècnica de donar la immunoteràpia abans?
Precisament, ell, quan va fer aquest estudi inicial, aquest assaig clínic del 2013 amb melanoma, que era el que ell tractava, això va obrir la via a que després la immunoteràpia, els fàrmacs d'immunoteràpia s'hagin utilitzat en molts altres càncers. En càncers de bufet, en càncers de pulmó, en càncers de mama...
Però es fa d'aquesta manera, donant abans de la cirurgia, com diu ell?
No, aleshores, novament estem en una situació comparable a la d'aquell assaig clínic històric del 2013, que és ell mostra el camí amb melanoma i a partir d'aquí s'haurà de mirar el mateix amb altres tumors, però ell demostra la lògica de fer i el benefici de fer-ho d'aquesta manera.
Josep Corbella, avui ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. 5:01, d'aquí uns moments ens n'anem d'escalada, i no una muntanya qualsevol, sinó que pujarem al Fitz Roy. Fins ara.